Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies del dia, però abans us informem que a les vies de so avui tenim el Jordi Carretero, l'Adrià Santa Susagna a la redacció i producció i la Sara Cruz a la sotsdirecció. Sara.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, Sara?
Molt bé.
Jo hi crec.
Sí, jo també.
Tu també hi creus,
sí,
oi?
Sí, anava a dir demanem, Mercè, avui estem una mica espesses, em sembla que és el dia.
Mare meva, és el dia, és la calor, Sara.
Sí, a més és que està plovent i no ens imaginàvem que plouria avui. Sí, una mica en alguns punts de Catalunya, però no...
Després ens ho expliques si plourà o no aquest cap de setmana, Sara.
Ja us avanço que no gaire.
No gaire?
No, podrem anar a la platja. Sí, home. Doncs, com dèiem, Mercè, Ràdio Estel regala 10 entrades dobles per cadascun dels dies a l'espectacle, a la preestrena del documental Jo crec, que és un documental, atenció, en 3D que mostra la bellesa de la fe i que també convida a l'encontre personal de Jesucrist. Les persones interessades han de fer la seva reserva a través de la nostra pàgina web, que és www.radioestel.cat, i els guanyadors seran avisats o bé via e-mail o bé telefònicament. Recordem, 10 entrades dobles pel Cinema Comèdia de Barcelona pel dijous, dia 18 de juliol, a 8:45 del vespre.
I després, si volen, els oients doncs, que participin en aquest concurs, poden anar a Tortosa, per
també,
exemple.
Exacte, sí, sí, és un bon pla.
I què et sembla si Pere Ponce ens explica com és Tortosa?
Vinga, a veure. Va.
Pere Ponce, actor.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. Racons plens d'història, secrets encara per desvelar. Palaus medievals i renaixentistes, el llegat de musulmans, jueus i cristians. Tortosa és la meva terra. Tortosa, ciutat del Renaixement. Cultiva l'art de viure.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Santi Torres. Ell és de Cervera, però viu a Barcelona, té 41 anys, és jesuïta, també és director adjunt de Cristianisme i Justícia, li agrada el muntanyisme i es defineix com un observador amb més preguntes que no per respostes. Bona tarda.
Bona tarda, Sara. Bona tarda, Mercè.
Què tal, Santi?
Molt bé, molt bé.
Déu-n'hi-do la calor que deu fer Cervera, també, eh?
També deu fer, però em van dir que també plovia aquests dies.
Oi, sí, també, Sara, el temps, el Sarrià...
Fatal, també.
Ai, cap a Lleida,
a més,
em sembla que les collites... Sí.
El pitjor són les pedregades que hi ha hagut.
Exacte,
a la Noguera.
Exacte, la calamarsada, sí, sí.
Mira, ha malmès més de 6.760 hectàrees a les terres de Lleida.
Realment és molt trist tot l'any treballant i en el moment de collir que passi això. Però bueno, és el país que vivim, tenim aquest temps.
Santi Torres, membre de Cristianisme i Justícia, amb ell repassarem les notícies del dia, però abans la Sara ens ha de posar al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge Pablo Ruz la compareixença de la secretària general del Partit Popular com a testimoni. Maria Dolores de Cospedal ha assegurat que té plena predisposició a aclarir tot allò que sigui susceptible d'aclarir i la Fiscalia, en canvi, assegura que la citació pot aportar informació sobre els fets. En canvi, descarta demanar la compareixença dels exsecretaris generals del PP, Javier Arenas i Francisco Álvarez Cascos. I encara sobre el mateix tema, Mariano Rajoy no haurà de comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre el cas Bárcenas fins probablement passat l'estiu. El Partit Popular, per tant, ha anunciat que vetarà la petició de l'oposició. D'altra banda, el director del Mundo, Pedro J. Ramírez, ha declarat avui davant del jutge Pablo Ruz que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, li va parlar d'un donant que en les últimes eleccions del 2011 va voler fer una aportació al partit de 300.000 euros i que tenia molt d'interès perquè el president Mariano Rajoy ho sabés. El Constitucional ha respost al recurs presentat pel Parlament i manté, per tant, la suspensió cautelar de la declaració de sobirania aprovada per la Cambra Catalana el mes de gener. El ple del Tribunal Constitucional ha decidit avui mateix, per unanimitat, mantenir aquesta suspensió de la resolució del 23 de gener, que va ser un gest a favor del dret a decidir del poble de Catalunya. El Tribunal entén que la resolució tracta sobre una qüestió de gran transcendència constitucional i, després d'analitzar els diferents interessos en joc, s'ha iniciat a favor de la ratificació d'aquesta suspensió. Segons hem sabut fa una estona, Artur Mas ha revelat, aprofitant els seus viatges a l'estranger, que tindrà contactes polítics discrets a nivell internacional per explicar el procés de Catalunya cap a la consulta. El president de la Generalitat ho ha dit a São Paulo, on avui, per cert, acaba la seva visita oficial al Brasil. Els conductors dels autobusos de Barcelona no faran vaga finalment indefinida a partir de demà, sinó que la posposen per la setmana del 22 al 26 de juliol. Mentrestant, volen intentar tornar a negociar amb Transports Metropolitans per aconseguir la readmissió d'un conductor acomiadat, que ha estat, per cert, el motiu d'aquesta vaga. I en esport, Josep Guardiola nega haver posat en dubte la capacitat de Tito Vilanova de fer rendir Neymar al Barça i acusa també la directiva blaugrana de no deixar-lo en pau ni tan sols quan se'n va anar a Nova York, també d'utilitzar la malaltia de Tito Vilanova per fer-li mal. A més, Guardiola ha confirmat que vol Thiago Alcántara aquest mateix estiu i ha demanat al Bayern que el fitxi.
7 i 37 minuts. L'Assemblea La Gran Chapelle, dirigida per Albert Recasens, serà l'encarregada d'obrir la tercera edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP, que comptarà amb la presència de la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, per la inauguració que tindrà lloc aquest divendres a la Seu, a l'Alt Urgell. Des de Ràdio Principat ens informa Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Prèviament, a 9:15, tindrà lloc un acte amb personalitats de l'àmbit polític i cultural de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, al qual assistirà de Gispert i la cònsul general de Polònia, país convidat de l'edició 2013. A les 10, la presidenta del Parlament, amb una notable representació d'alcaldes i regidors dels 20 municipis participants, assistirà al concert inaugural de la Gran Chapelle a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell. El repertori del concert se centrarà en la missa Scala Aretina del compositor català i mestre de capella de la Catedral de Barcelona, Francesc Valls, amb aquesta producció que es podrà sentir també el dissabte dia 13 al Teatre Municipal de Berga. El Festival de Música Antiga dels Pirineus vol commemorar el 300 aniversari de la Guerra de Successió.
Gràcies, Carme. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant tot seguit la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs, com dèiem, tarda d'inestabilitat. Igual que els últims dies, el temps continuarà oscil·lant entre el sol aquest matí i els ruixats i algunes tempestes de tarda. Avui, però, no se n'esperen a Ponent. Sí que ho farem a les Terres de l'Ebre i també a l'interior de Barcelona i de Girona. Les temperatures, però, estan ancorades als 35 graus dins d'una situació que els permet poca mobilitat. Protecció Civil manté la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, pels xàfecs de forta intensitat que descarreguen algunes comarques. Aquestes fortes pluges poden anar acompanyades de calamar-se o pedra i també de fortes ràfegues de vent en alguns indrets. Des de Protecció Civil es recomana molta precaució divendres, demà ruixats més restringits i de cara al cap de setmana sembla que torna l'estabilitat i la calor.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Un contacte amb la vida i la família. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni i l'ètica de la vida. Dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit, diàlegs cap a la mitjanit. La defensa de la vida i una finestra oberta a la família. Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. El dissabte 13, a les 11 del matí, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa d'entrada i presa de possessió de Monsenyor Enric Benavent com a nou bisbe de Tortosa. A més, entrevista amb el mateix bisbe en acabar l'Eucaristia, on exposarà les prioritats d'aquesta nova etapa. Recorda-ho, serà el dissabte 13 a les 11 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem Francesc Perandreu, president del Centre Català d'Addiccions Socials. Ens parlarà sobre la possibilitat que els nens entrin als casinos. Després es quedarà la tertúlia amb Ignasi Ferreres i Lluís Foix. A les 9 coneixerem com se celebra amb mariners i gent del mar la Festa del Carme aquest dissabte. Entrevistarem Ricard Rodríguez Martos, director d'Estela Maris Barcelona. I després del comentari de Joan Lluís Pérez Francesc, en l'última mitja hora tot sobre cinema i televisió i els viatges del Club Més Amics. Això i més aquest divendres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Doncs una entrevista, com ens acaba d'anunciar el company Ignasi Miranda, que no ens perdrem, Santi Torres. Aquesta entrevista que parlarà sobre la possibilitat que els menors no entrin als casinos, fent referència al Barcelona World.
Si m'he quedat una mica de pedres, qui podran entrar?
En principi, em sembla que sí, però ara ho buscarem ben bé, perquè després de saber aquesta notícia, doncs bé, demà en tot cas, durant el primer cafè, ara estarem molt a la guaita que ens puguin explicar. Tot i així, nosaltres ara la buscarem i la comentarem amb el Santi Torres. Però abans hem de repassar altres notícies, com per exemple que Maria Dolores de Cospedal ha assegurat que està tranquil·la i desitjant col·laborar amb la justícia davant la possibilitat que hagi d'anar a declarar com a testimoni en el cas Bárcenas, serà.
Doncs sí, Mercè, és que Anticorrupció ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, la compareixença de la secretària general del PP com a testimoni en aquest cas, el cas Bárcenas. Per contra, el Ministeri Públic no creu necessària la compareixença com a testimonis dels anteriors secretaris generals del Partit Popular, Javier Arenas i Francisco Álvarez Cascos.
De la seva banda, Mariano Rajoy no haurà de compareixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre el cas Bárcenas fins probablement passat l'estiu.
El Partit Popular ha anunciat que vetarà la petició de l'oposició perquè es faci una sessió de control en el ple previst per la setmana vinent. Així ho ha confirmat el portaveu dels populars al Congrés, Alfonso Alonso, que ha argumentat que Rajoy no té per què comparèixer a la cambra baixa perquè ja ha donat suficients explicacions i ha dit tot el que havia de dir. Aquest serà un dels assumptes principals que es discuteixin aquesta mateixa tarda a la reunió de la Diputació Permanent del Congrés, que és l'òrgan, recordem, que substitueix el ple en períodes no ordinaris, en el qual l'oposició, a més també de Mariano Rajoy, sol·licita la presència de nou ministres.
I encara en l'òrbita Bárcenas us expliquem avui que el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, ha declarat davant del jutge Pablo Ruz que l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, li va parlar d'un donant que en les últimes eleccions del 2011 va voler fer una aportació al partit de 300.000 euros i que tenia molt interès perquè el president espanyol, Mariano Rajoy, ho sabés.
Pedro J. Ramírez ha explicat també en declaracions als periodistes que l'original dels anomenats papers de Bárcenas, que va portar el mateix dilluns a la tarda al jutjat, el va tenir ell mateix a les mans aquell mateix dia, encara que no ha precisat qui li va lliurar, ja que al llarg de la declaració ha apel·lat en diverses ocasions al secret professional per salvaguardar les seves fonts.
Santi Torres.
Avui estava pensant, quan estàveu dient els titulars, que hauríeu d'haver convocat un jutge en vez de...
per tots els temes
totes
judicials.
Totes les referències són judicials. Però jo crec que és un signe del que està passant, que és el judicial està agafant un protagonisme i una centralitat en tot lo polític. Imaginem-nos només en el que heu llegit vosaltres, és a dir, es veta la compareixença de Rajoy al Congrés, per tant no hi haurà explicacions, almenys fins després de l'estiu, i en canvi l'únic que pot actuar és la via judicial. Tant la via política és una via de moment que és una via com morta. Via judicial i periodisme. En aquest moment la política es mou en aquests dos àmbits. L'àmbit del periodisme i l'àmbit de la judicialització. Clar, això és una situació una mica complexa i que és bastant confusa, perquè que Mariano Rajoy no hagi d'anar al Congrés a explicar-se, que no respongui a les rodes de premsa en això, és una situació molt greu, el que està passant.
Tu creus que en un futur li podrà fer, li farà mal?
Segurament sí. Jo crec que aquí hi ha una estratègia per part del Mundo, sobretot, que no sabem exactament quin és l'objectiu que té, que sobretot suposo que s'anà desgastant a Mariano Rajoy per algun tema de poder dins del Partit Popular i que està dosificant molt bé la informació. I aquí podrem anar assistint, potser de la millor durant tot l'estiu, que és una època on les notícies no són massa abundants. Mm-hmm. Anirem veient com una mena de degoteig on es vagin ensenyant papers per anar desgastant la figura de Mariano Rajoy. Fins on arribarà tot dependrà del Mundo i de Bárcenas, sembla. Dependrà d'aquests dos personatges. No?
Doncs sembla que els mitjans de comunicació tindran molt a dir.
Tindrà molt a dir sobretot aquest mitjà de comunicació, que és el que ha fet confiança Bárcenas, no? Perquè els papers, de fet, i els va publicar el País fa cosa d'un mes i mig, o dos mesos, o més, fins i tot, no va tenir en aquell moment la repercussió, i en aquell moment sembla que Bárcenas ha agafat com a confessor Pedro J. Ramírez, i a partir d'aquí aniran estirant del fil o de la manta.
Doncs estarem molt, molt atents de tot el que doni de si.
El que passa és que és greu perquè el que està implicat és el president
és
del
el
govern,
president.
No és un militant, no és el representant d'una secció del partit, és el president del govern. I en una situació de crisi el desgast del president del govern també afecta a tot el funcionament.
Doncs en aquest cas parlem de Catalunya perquè el Tribunal Constitucional ha respost al recurs presentat pel Parlament i manté la suspensió cautelar de la declaració de sobirania aprovada per la Cambra Catalana el gener passat.
El ple del Tribunal Constitucional ha decidit avui mateix per unanimitat mantenir la suspensió de la resolució del 23 de gener que va ser un gest a favor del dret a decidir del poble de Catalunya. El Tribunal entén que la resolució tracta sobre una qüestió de gran transcendència constitucional i després d'analitzar els diferents interessos en joc s'ha inclinat a favor d'aquesta ratificació de la suspensió. El ple del Tribunal Constitucional, recordem, va admetre a tràmit el recurs del govern espanyol contra la declaració el 7 de maig passat. Aleshores, el Tribunal va acordar la suspensió del text amb efectes des del 8 de març, volíem dir, el dia que l'executiu de Mariano Rajoy va recórrer contra la resolució.
Un altre sotrac,
molt previsible, també. No, tampoc sense excessiu valor. Jo crec que en aquest moment la fase del procés està en un altre moment. En aquell moment va ser una declaració de sobirania d'un caràcter més aviat simbòlic i ara estem potser ja en el moment de començar a prendre decisions. No? Per tant, jo crec que estem en una altra fase del procés molt, molt diferent. Aquesta resolució del Tribunal Constitucional crec que no tindrà massa impacte. Però sí que és un signe de que serà molt difícil el tema de que sigui acceptat per l'altra part, que s'obri qualsevol escletxa legal per poder permetre el dret a decidir. Per tant, la negociació serà dura i llarga, però jo li trauria, en aquest sentit, no li donaria pas massa valor a aquesta resolució.
Doncs hem de conèixer quines han estat les reaccions per part dels partits catalans a aquesta resolució, diguéssim, de l'alt tribunal, del Tribunal Constitucional, que ha ratificat doncs, el recurs presentat per el govern espanyol en aquesta suspensió cautelar de la declaració de sobirania de Catalunya, Sara.
Doncs sí, ho ha remarcat en primer lloc que no es pot suspendre ni anul·lar la voluntat d'un poble. El portaveu parlamentari Jordi Turull ha afegit també que la decisió dels jutges no altera el full de ruta del poble català. D'altra banda, la portaveu parlamentària d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha lamentat que el Constitucional apliqui criteris polítics i no arguments jurídics per suspendre aquesta declaració. De la seva banda, el portaveu del PSC, Jaume Collboni, ha considerat que la decisió confirma que l'única via possible de fer la consulta és la del dret a decidir que es va aprovar a instàncies del grup socialista, que va tenir el suport de 104 diputats i que aposta pel diàleg amb Espanya per poder convocar el referèndum. I, finalment, el diputat d'Iniciativa, Jaume Bosch, ha considerat que la decisió del Tribunal Constitucional demostra una actitud fiscalitzadora envers el procés sobiranista.
Sí, lligant-ho amb la notícia anterior, tornem a estar en el mateix. És a dir, el Poder Judicial és qui té la iniciativa en aquestes coses i, en canvi, no hi ha una... En aquest moment no hi ha ni el Mariano Rajoy ni el Congrés de Madrid no ha fet, en canvi, cap mena de declaració política en això. Per tant, continuen a estar tot el terreny, tota la discussió, en el terreny de les resolucions judicials. Per això que és una situació que diguem, falta una mica de lideratge polític, o molt lideratge polític. Que sigui el Tribunal Constitucional el que vagi donant d'alguna manera o vagi regulant aquest procés, no s'explica.
Clar, i d'alguna manera el diputat Jaume Bosch d'Iniciativa també ha assegurat avui que bé, que ja està com, diguéssim així, de forma planera, ja està fart que el Tribunal Constitucional, doncs, aquestes opinions, aquestes decisions, millor dit, aquestes resolucions, doncs, formin part més que res del Partit Popular o del PSOE i no pas obrin el diàleg o obrin aquesta entesa.
És com una, tenir una paret al davant en el qual hi ha una declaració que és d'un Parlament, per tant, és un Parlament escollit legítimament, que s'hi pot estar d'acord o no, però que demana una resposta política. I, en canvi, davant, en contra d'una resposta política, el que tenim és una decisió judicial que moltes vegades no s'argumenta, com algú ha dit també en aquestes declaracions, en termes judicials, sinó en termes polítics. Per tant, és com una mena de canvi de papers aquí, eh? El poder judicial actua, fa política, d'alguna manera, el Tribunal Constitucional fa política, i qui ha de fer política no en fa. I aquí és, jo crec que hi ha una confusió molt gran en aquests moments. El poder legislatiu jo crec que és el que està més en crisi en aquesta situació que estem visquent en aquests moments. I això és greu, és molt greu.
Doncs continuem parlant, com bé apuntava el Santi Torres a l'inici del programa, que avui doncs, teníem sobre la taula temes jurídics, temes legals, perquè no ens movem de Madrid, perquè el ple del Tribunal Constitucional avui ha fet feina, Santi, ha suspès de manera cautelar el decret andalús sobre desnonaments que autoritza l'expropiació temporal d'immobles en procediments de desallotjament instats per entitats financeres, o bé per les seves filials immobiliàries, o bé per entitats de gestió d'actius.
Aquesta suspensió ha estat adoptada pel Tribunal a admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat contra aquesta mesura pel Govern central. Des que el decret de la funció pública de l'habitatge va entrar en vigor el 12 d'abril, la Junta d'Andalusia ha iniciat els expedients d'expropiació temporal de 10 habitatges als bancs. D'altra banda, la policia ha desallotjat aquest mateix dimecres a la nit més d'un centenar de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca tancats durant tot el dia en una entitat bancària de la Rambla de Barcelona. Es tracta d'una de les mobilitzacions més sonores de la plataforma que ha fet els últims mesos. Els agents han trigat una hora i mitja a desallotjar l'oficina perquè hi havia unes 150 persones tancades i les han anat traient d'una en una. Entre aquests desallotjats hi havia, per exemple, Ada Colau, que és la cara visible de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
És una resolució que sorprèn, aquesta del Tribunal Constitucional també, perquè d'alguna manera el govern andalús havia obert com una porta, una via de solució a un tema que és, jo crec que diria que és el gran tema en aquests moments, a més de l'atur, el tema dels desallotjaments i els desnonaments. I per tant havia obert una via de solució, per aquesta via de solució a través de les expropiacions temporals. Jo crec que és una via que també s'estava estudiant aquí a Catalunya, almenys per part de moltes entitats. Clar, aquest tancar la porta, de nou, és un obstacle per dir trobar una solució a la quantitat de gent que està en aquesta situació en aquests moments. Reforça, d'alguna manera, la plataforma d'afectats per la hipoteca que ha optat per una mobilització de carrer, perquè qualsevol solució política que s'ha intentat per part de les administracions ha sigut recorreguda pel govern central. Tant la llei de dació en pagament, com també ara aquesta que havia fet el govern d'Andalusia, eren vies de solució per poder donar sortida a aquesta gent que està patint una situació molt, molt greu. S'han tancat les dues portes, només queda la mobilització. Per tant, jo crec que va molt lligat a les dues notícies, no? La plataforma d'afectats per la hipoteca continuarà pressionant de la manera que sap, que és a través de la mobilització al carrer, cada vegada més legitimada. Més legitimada perquè no hi ha resposta política a aquesta situació. I són molta gent, molts milers de famílies, les que estan patint aquesta situació.
Santi Torres, abans de parlar de la vaga indefinida que de moment ha quedat posposada, aquesta vaga indefinida per part dels conductors dels autobusos de Barcelona, hem de dir que hem trobat la notícia, Sara, del tema que estàvem comentant a l'inici.
La dels menors.
La notícia dels menors, amb una petita ajuda, Sara.
Sí, a més, hem de dir que hem rebut un WhatsApp del nostre company Ignasi Miranda, que ens ha dit que la pàgina 30 del periòdico també la podíem trobar.
Doncs per tots els oients que vulguin buscar aquesta
notícia,
ja ho saben.
Això de la tecnologia és fantàstic, eh?
Exacte. Nosaltres l'hem trobat, però, a l'ara.cat, en què explica que l'avantprojecte de llei que ha de permetre la construcció del macrocomplex d'oci i joc de Barcelona World a Salou i Vilaseca ha patit de nou un canvi. És que el govern ha decidit, a petició del Departament de Benestar Social i Família, modificar, com dèiem, un dels punts més polèmics d'aquesta nova legislació, que és l'entrada a menors. En l'anterior redactat, els menors, acompanyats d'un adult, podien passejar-se pels casinos de Barcelona World, a diferència del que passa actualment en els casinos catalans. En canvi, després d'aquesta modificació, només ho podran fer en algunes àrees delimitades, segons ha explicat un portaveu del Departament d'Economia, i es permet també la circulació d'adolescents i no de nens.
Crec que no, en això del joc no tot s'hi val. Havíem entrat en una dinàmica perillosa, jo crec que potser també amb competència amb el tema d'Eurovegas i així, que va començar ja fa 2 setmanes amb el tema dels impostos del joc, amb el tema de que es podia donar préstec a persones que estaven jugant, que per tant els casinos podrien donar préstec a aquestes persones. Ara amb això dels menors, realment, sort que en això almenys sembla que de moment no han aconseguit aturar-ho, perquè si no, jo crec que no s'hi val tot per reactivar l'economia. Jo crec que hi ha uns límits i el fet de que hi hagi menors que es passegin pels casinos, encara que sigui només per passejar-se, jo crec que no és pas educatiu, això,
No és un bon lloc. Bé, Sara, volies...
Sí, ara, perdoneu, estava llegint també que l'executiu ha decidit també endurir la normativa de sancions i, segons el nou redactat, podrà multar els operadors de casinos que permetin l'entrada de jugadors que es trobin en el registre oficial de ludopatia.
També és una altra bona notícia. Bueno, almenys una bona notícia aquesta tarda, no?
Doncs parlem també, pel que sembla, bona notícia. Demà no tindrem vaga indefinida, Sara.
Menys mal.
Dels autobusos.
Avui no sé si n'hi havia el metro, però jo he trigat força a arribar aquí, No sé si hi ha hagut algun problema, però déu-n'hi-do.
Ens pots fer 5 cèntims ràpids sobre aquesta notícia?
Doncs sí, els conductors dels autobusos de Barcelona no faran finalment vaga indefinida a partir de demà, Mercè, sinó que posposen les mobilitzacions per la setmana del 22 al 26 de juliol. Mentrestant, volen intentar tornar a negociar transports metropolitans per aconseguir la readmissió d'un conductor acomiadat, que aquest, per cert, era el fet pel qual aquests treballadors feien aquesta vaga.
No conec massa les raons tampoc per les quals va ser acomiadat i tot el... Sí que és veritat que el sindicat de transports actua molt com es feia abans, no? Com a, molt corporativament. No?
Sí, va ser en concret, Santi, perquè el treballador acomiadat de TMB va agredir un passatger, però des de TMB diuen que, doncs, a veure, consideren que l'aturada és injustificada perquè perjudica greument la mobilitat de molts ciutadans, però també diuen que el conductor també va ser agredit per part de la persona que en aquest sentit pujava al transport públic i, per tant, doncs, com que encara no s'ha fet judici, volen esperar a veure què
passa. És veritat que els conductors estan en una situació molt, molt vulnerable, però bueno, no sabem exactament com va anar. Jo crec que és una qüestió que suposo que a través del diàleg es solucionarà. El que passa que privar del transport, de la mobilitat, sobretot en un mitjà, l'autobús, que és molt sensible, perquè és el que utilitzen sobretot les persones grans, s'ha de vigilar una mica a l'hora d'utilitzar la eina, una eina legítima, que és la vaga, però s'ha de mirar una mica, suposo.
Doncs, Santi, arribats a aquest punt, l'Adrià Santa Susanna tot seguit ens aporta les propostes més sucoses del cap de setmana. Molt bona tarda, Adrià.
Doncs bona tarda, noies. Com cada dijous s'apropa el cap de setmana i és hora de fer plans. Avui us proposem dues activitats molt interessants que podem fer aquest cap de setmana. Comencem per un concert, el del grup Abbey Road, que presenten The Beatles Show. La banda és una imitació molt fidel dels famosos Beatles. Abbey Road no només canten totes les cançons del quartet de Liverpool, sinó que també vesteixen la mateixa indumentària i toquen els mateixos instruments. La banda ha guanyat molts premis i reconeixements per la seva fidelitat a la seva reproducció musical dels Beatles. El concert és a la Sala Bikini de Barcelona aquest divendres a les 10 de la nit. I la segona proposta, que s'allarga des de divendres fins diumenge, es tracta del cicle Rius de Llibertat, que realitza l'Assemblea Nacional Catalana. A tots els pobles pels que passa el riu Ter s'hi podran fer activitats com una trobada de moters, caminades per entorns naturals o tallers infantils. També s'hi podran escoltar xerrades sobre la situació actual del país i sobre medi ambient, amb ponents com el periodista Martín Glada, el mediambientòleg Albert Santa Susagna i el polític David Fernández. Dels pobles que hi participen van des de Bellcaire de l'Empordà, passant per Colomers, Torroella de Montgrí, fins a Verges, l'Escala o Vilopriu.
Doncs després d'aquestes propostes, d'aquestes ofertes culturals que ens ha ofert l'Adrià, Sara, tu ja tens clar què faràs?
Sí, tant. Sempre.
Tu sempre ho tens clar.
Jo sempre ho tinc clar.
Tu sempre ho tens clar.
Soc molt organitzada, en aquest sentit. No em queda un espai lliure a l'agenda.
Santi Torres, tu com ho tens?
Doncs mira, esperant les vacances, com tots, una mica, Abans ho comentàvem, que ja estem cansats i amb ganes de vacances.
I abans ens comentaves una ruta espiritual així de pau que val la pena fer.
Bueno, el camí ignasià, que és el que faré un trosset aquest any, bueno, un trosset llarg, que és de Tudela fins a Manresa, si Déu vol, i amb ganes, doncs, això de camí, de naturalesa, de respirar, i amb tantes notícies i amb negatives que hi ha i tot això, un necessita pair-ho tot això.
Llavors, fem un
camí,
reset, també.
Fem un reset i el camí és un bon lloc per fer un reset.
Santi Torres, que vagi molt bé l'estiu, ens retrobem.
Pues bon estiu a vosaltres, també.
Que gràcies. Vagi molt bé. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí, tot seguit arriba a la sintonia de Ràdio Estel, el programa Plusvàlua, amb Carla Gràcia i els oients de Ràdio Principal, l'informatiu local. Que vagi bé.
Bona nit. Bona nit.